Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Gràcies, doncs prospera també aquesta moció. Passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és la moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT, Demòcrates i Esquerra Més, a proposta d'ACM i AMI, per exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Té la paraula a la senyora Fortuny.
Gràcies, alcaldessa, i també una benvinguda als representants d'Òmnium i de l'Assemblea que avui ens acompanyen en aquest plenari. Volem utilitzar i pensem que el mecanisme del ple és justament el mecanisme com a mitjà democràtic, com abans deia, per defensar les institucions catalanes, però també per defensar la llibertat de persones que justament el que fan és defensar aquestes institucions de forma pacífica i de forma democràtica. Començaré la meva intervenció apel·lant a uns necessaris articles, uns articles que hem de tenir molt i molt presents en aquests moments, sempre, però sobretot en aquests moments, en relació a la Declaració Universal dels Drets Humans. L'article 19 estableix que tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. L'article 20 de la Carta estableix que tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. Els mateixos valors fundacionals de la Unió Europea, segons el seu tractat constitucional, són el respecte a la dignitat humana, a la llibertat, a la democràcia, a la igualtat, l'estat de dret i el respecte als drets humans. I també la mateixa Constitució espanyola estableix en el seu article 21 el dret de reunió pacífica i sense armes que tenim als ciutadans. Aquests són només alguns dels exemples que demostren que la detenció dels presidents d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, respectivament, és una vulneració en tota regla d'aquests drets, d'aquestes llibertats, d'aquestes persones. El passat 21 d'octubre, i això toca també fer-ne referència, durant la compareixença que el president Puigdemont va fer un cop anunciada la suspensió de l'autonomia de Catalunya a través de l'article 155 de la mateixa Constitució espanyola, va deixar molt clar que si els valors fundacionals d'Europa estan en perill a Catalunya, també correran risc a Europa. Criminalitzar el dissident, negar la realitat i aixecar murs de legalitat davant les finestres de la voluntat ciutadana. Si triomfa tot això, el dany a la democràcia i, per tant, als ciutadans serà molt sever i comportarà una reculada monumental. I a nosaltres, al nostre grup, ens agradaria afegir que ni Catalunya ni Europa s'ho poden permetre. Avui, al nostre país, en ple segle XXI, tenim dos presos polítics que, vull recordar, ja fa més d'una setmana que van anar a Madrid a declarar i que encara no han tornat. Avui, aquest fet és una vergonya per la democràcia mundial. Avui, aquest fet és injustificable i insostenible. Avui, a l'Europa del segle XXI, dues persones que defensen la democràcia a través del pacifisme són a la presó per les seves idees. Avui, l'Europa de la Carta dels Drets Fonamentals, que ha de protegir-nos a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, està mirant cap a una altra banda. Per tant, volem amb aquesta moció i en plenari demanar la llibertat del Jordi Sánchez, demanar la llibertat del Jordi Cuixart, demanem la seva llibertat perquè el segle XXI és una vergonya inacceptable que hi hagi presos polítics. Us volem a casa.
Gràcies. Té la paraula a la senyora Ingla.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bon dia a tothom, també especialment als representants de l'ANC i d'Òmnium, que en aquests moments tenen els seus presidents empresonats. Avui, aquesta passada nit, ha estat la novena nit consecutiva que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart han passat a la presó madrilenya de Soto del Real, una presó que segur que els sona perquè és en una presó on allà hi van a parar molts jihadistes, però també s'hi allotgen insignes lladres de la política espanyola i catalana de tots aquests anys, no? Que aquests anys que es van anar fent favors mutus, tapant-se entre ells les vergonyes i repartint-se el botí de diners públics que servien per pagar ignominioses comissions i cèlebres percentatges, mentre la majoria d'aquest país maldava i encara malda per tirar endavant. També en aquesta presó, a Sánchez i Cuixart, els pobres Sánchez i Cuixart els hi acompanyen bons amics d'aquests polítics que mentre blanquejaven i defraudaven diners a la nostra hisenda anaven donant lliçons de com s'ha de ser un bon ciutadà, un ciutadà exemplar. El poder més corrupte de l'estat espanyol passa unes llargues vacances a Soto del Real i Sánchez i Cuixart han de compartir estances amb aquests delinqüents. Quina vergonya, quina impotència i quina ràbia que sentim centenars de milers de catalans i catalanes, independentistes o no. Abans hem parlat llargament del que implica l'article 155, que es farà, per desgràcia, i probablement o certament efectiu a partir d'aquest divendres, però el govern del PP ja fa dies que va iniciar la repressió i l'opressió contra Catalunya just abans, els dies abans de l'1 d'octubre, i ha continuat. I els representants del PP, anava a dir de Ciutadans, però sempre marxen en el millor moment, però els representants del PP, els representants de Ciutadans i del PSOE, responsables a parts iguals de tanta misèria democràtica, em diran, o han dit ja, de fet, que això és un tema del poder judicial i que ells que els expliquem. Quina barra. La separació de poders en aquest país ja fa temps que no existeix. Aquí els fiscals t'afinen el que calgui. Amb esperonats pel propi ministre de l'Interior. Aquí t'afinen connexions surrealistes entre representants independentistes i jihadistes. T'afinen sospites de corrupció de famílies de líders independentistes. T'afinen el que calgui per tal de poder acabar amb aquest malson que es diu independentisme. Les clavegueres de l'Estat són inexplotables. Sánchez i Cuixart han estat les cares visibles de dos moviments que han estat des del 2012 exemplars i han estat l'enveja d'Europa. D'uns moviments que han fet sortir al carrer milions de persones els 11 de setembre fent coses tan subversives i tan tumultuàries com fer cadenes humanes creuant el país de dalt a baix, com fent una V-baixa al mig de Barcelona, com posar-nos samarretes i treure'ns de tots els colors. Famílies senceres, avis, joves, canalla, disposats a demostrar al món les ànsies de Catalunya d'esdevenir un estat independent. Mai s'ha trencat ni una paperera, ni una agressió, res de res. I això és el que, exactament això és el que els rebenta. Que tanta gent surti al carrer, centenars de milers de persones amb els ulls plorosos, d'il·lusió, d'esperança, però determinats també i convençuts a portar aquest poble tan lluny com vulgui anar. El dia 20 de setembre, Sánchez i Cuixart van fer un gran acte de sedició. Van demanar a la gent que se n'anessin cap a casa, la gent que estava concentrada davant del Departament d'Economia i Finances. Els hi van demanar a la gent que respectessin el cordó de seguretat que els mateixos voluntaris de l'ANC, com sempre fan, per tant que poguessin sortir del Departament la policia i els agents judicials. I a sobre ho van aconseguir. Imaginem-nos lo sediciosos que arriben a ser. Aquest és el delicte que han comès. Aconseguir, com sempre, que malgrat s'omplen els carrers de forma reiterada, mai, absolutament mai, hi ha cap incident. No crec que tothom pugui dir el mateix. Aquells que malden per intentar omplir carrers de gent a Barcelona i que, per cert, moltes vegades acaben com el Rosari de l'Aurora. Som on som a punt de proclamar la República Catalana gràcies als milers de persones que sempre hi han estat quan ha calgut per reivindicar el nostre dret ja no a decidir, sinó que ara mateix és el nostre dret a existir. La gent de l'ANC i Òmnium sempre ha estat allà pel que faci falta, al servei dels anhels de la gent d'aquest país i alhora per garantir la seguretat i el funcionament pacífic i cívic d'aquestes quantitats de mobilitzacions. Volem Jordi Sánchez i Jordi Cuixart amb les seves famílies que ara mateix els enyoren i els ploren. Els volem amb tots nosaltres, però que els quedi clara una cosa. Ni empresonant Sánchez i Cuixart, ni empresonant el president del govern, ni el vicepresident, ni els consellers, ni els diputats, ni els regidors d'aquest ple aconseguiran que no es compleixi la voluntat democràtica i pacífica de milions de catalans. Vostès volen que més de 2 milions de persones s'obliden de tot això, perquè estem abduïts, manipulats i adoctrinats, i per tant que se'ns passarà de cop en el moment que apliquin el 155. I ja els aviso que això no passarà. Vostès porten temps, acabo de seguir, alcaldessa, vostès porten temps reprimint, i encara avui som més, precisament perquè aquesta repressió i amenaça permanent ens ha fet més forts, més determinats i més convençuts que l'única sortida és aplicar el mandat que vam rebre l'1 d'octubre. Entenc que a vostès els agradaria governar, i això va per ciutadans que insisteixen en voler governar alguna institució catalana. No sé, deuen tenir ganes de governar potser una alcaldia, que no en tenen cap, o fins i tot la Generalitat. Ho volen fer a cop d'estat o per la gràcia de Déu, com passava abans. Però ni tan sols, forçant unes eleccions, ho aconseguiran. Perquè després de veure del que són capaços, estic convençuda que fins i tot aquella gent que en algun moment els havia votat ho deixaran de fer. Perquè segur, segur que la majoria del poble de Catalunya, el que segur que és demòcrata. Gràcies.
Gràcies. Hi ha les esmenes presentades per part d'Iniciativa i PSC. Té la paraula el senyor Gutiérrez.
Bé, nosaltres en primer lloc sumar-nos al clam unitari que els defensors i defensores de la democràcia estan fent arreu del país durant aquestes setmanes i denunciar la vulneració dels drets fonamentals en el qual ens estem trobant. L'empresonament dels Jordis forma part del despropòsit que ha iniciat el govern de Mariano Rajoy de judicialitzar la política i d'aplicar la força en lloc del diàleg i la negociació. És una vergonya veure com dues persones que l'únic delicte que han comès és precisament organitzar, fomentar l'esperit crític, ser responsables, ser exemplars, doncs acaben a la garjola, no? I a més sense fiança. Ens diuen que se'ls jutja per uns fets i no per les idees, però està clar que ja estaven sota sospita molt abans del 20 de setembre. I per tant, demanar la seva llibertat és demanar també que es restitueixin doncs, els drets fonamentals i les llibertats individuals. Sedició, diuen, no? Però sedició és una paraula, una paraulota, que en un estat modern, cohesionat a través de la diversitat, doncs no té sentit. I crec que està clar que el nostre país doncs, no és cap d'aquestes dues coses. Els polítics estan per resoldre problemes, no per agreujar-los, i Rajoy, a través d'aquesta interferència, no?, en la justícia, doncs, el que mostra és la seva vessant més autoritària, que no només va en contra de l'independentisme, sinó que va en contra de les institucions catalanes i del 80% de la població que està a favor del dret a decidir. Com deia l'alcalde, s'han presentat dues esmenes en els acords de matís, creiem nosaltres, en el llenguatge utilitzat. Creiem que no es pot fer, bueno, no ens sentim del tot còmodes fent servir paraules doncs, com accions pròpies d'una dictadura. Creiem que efectivament estem en una situació de repressió i de vulneració de drets del govern espanyol, però que encara hi ha vies per la resolució democràtica. Efectivament, tot i així, doncs, si aquestes esmenes no tiren endavant, doncs, ens abstindríem en aquests dos acords, però votaríem a favor de la resta de moció.
Gràcies, senyor Soler. Té la paraula.
Sí. Primer de tot, sembla que el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Cugat s'ha pogut veure aquests darrers dies, d'ençà de l'empresonament del senyor Sánchez i del senyor Cuixart. I per tant, hi afegiré poc més. No ens agrada, i així ho hem manifestat, tant en mitjans de comunicació com a les xarxes socials, ens van ensumar a la concentració i a la reunió prèvia que va haver-hi aquí a l'Ajuntament. Vàrem compartir plegats el manifest que es va llegir aleshores, amb alguns matisos, però a vegades la política fa que hagis de quedar-te, encara que no comparteixis el 100%. I per tant ens hem posicionat en aquest sentit i hem proposat precisament esmenes, per allò que els comentàvem en l'anterior esmena, també una mica pel to i una mica també per la voluntat d'aquesta proposta de text de no sumar, així ho hem interpretat nosaltres, de no sumar a més espectre ideològic dels que estem avui aquí en el consistori. No compartim el fons. Ara ens podríem posar a debatre si compartim, si hi ha delicte, si no hi ha delicte, què és el que, una qüestió o una altra, però el que sí que compartim són les formes en les que s'ha actuat des dels jutjats, i ho podem dir, no ens agrada, i creiem que no s'ajusten a la realitat, mentre que hi ha altres persones doncs, que s'ha optat, perquè romanguin en llibertat fins que el procés, fins que el procediment continuï. No m'abstindré amb el sentit de la moció, ja els he dit quin era el posicionament del Partit dels Socialistes. Hem presentat conjuntament esmenes amb Iniciativa per Catalunya Verds que espero que puguin prosperar. De totes maneres, deixi'm fer una referència perquè la senyora Ingla no perd l'oportunitat de, quan té un micro davant, d'atacar el socialisme català i el socialisme espanyol. Ens ha posat que tenim la mateixa responsabilitats a parts iguals, que jo sàpiga, ni a Catalunya ni a l'estat espanyol governa el PSOE. És frenètic i és quasi obsessiu intentar posar el PSOE en el mateix bloc del que feia referència. I li faig una reflexió per aquest ple municipal. És curiós la seva poca capacitat de generar consensos en determinades qüestions, quan seria molt més fàcil posar-nos d'acord. Moltes gràcies.
Gràcies per part del senyor Benejam. Té la paraula.
La juez instructora del caso acusa a los dos Jordis, Sánchez y Cuixart, de haber dirigido y alentado a las masas los días 20 y 21 de septiembre para intentar impedir la operación Anubis contra la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre. La protesta no fue pacífica, al menos al 100%. Como consecuencia de las concentraciones, el del 20 de septiembre, la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tuvo que salir de la Consellería de Economía de la Generalitat por una azotea, mientras los más exaltados destrozaron tres todoterrenos de la Guardia Civil, causando daños cifrados en 135.000 euros. Aquel día fue muy largo, y a pesar de que ya de madrugada dieran indicaciones a sus seguidores para que dejaran salir a la comitiva judicial y a los agentes de policía, lo cierto es que ya desde las primeras horas de la mañana se convocaba a sus seguidores a acudir en masa a la Consellería. La jueza argumenta en el auto que a través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento no a una concentración o manifestación pacífica, sino a la protección de sus gobernantes e instituciones. Mediante movilizaciones ciudadanas masivas frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales, esto con palabras textuales. Y prueba de ello, según el auto, es que en algunas convocatorias se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran para aturar a la Guardia Civil, también palabras textuales. Como expresa, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp de Òmnium Cultural en fecha 20 de septiembre enviado a las 8:50 horas de la mañana. ¿Son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart presos políticos? No existe una definición universal aceptada para la condición de preso político, aunque podría ser descrito como una persona arrestada por sus actividades políticas, especialmente si son críticas o muestran oposición a un gobierno. En octubre de 2012, por primera vez un organismo internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobó una serie de criterios para definir qué es un preso político, diciendo que alguien es preso político si se dan en él o ella uno de estos criterios. Si la detención viola alguna de las garantías recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, especialmente la libertad de pensamiento, religión, libertad de expresión e información y la libertad de asociación, que no sé si el señor Bea la votó o no, pero vamos, se aprobó antes de que él naciera, pero la detención, y si la detención es impuesta puramente por razones políticas, el tiempo o las condiciones de condena no son proporcionales al delito cometido. O si la detención es discriminatoria con respecto a otras personas, o si es el resultado de un proceso judicial que es claramente injusto o motivado por razones políticas. Estos criterios no se cumplen en la detención de los señores Sánchez y Cuixart, dado que hay muchas otras personas que piensan como ellos o comparten sus mismas ideas con respecto a la independencia o al referéndum incluso desde el activismo social y político, y ninguna de ellas ha sido encarcelada por ello. ¿Son entonces los señores Sánchez y Cuixart presos políticos? Evidentemente no. Su actuación, según el auto judicial, se ajusta al delito de sedición, regulado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y que se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes se alcen textualmente, pública y tumultuariamente, para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. No han sido encarcelados por sus ideas, sino por un delito descrito en el Código Penal o de una democracia avanzada como es España. Y aunque el señor Gutiérrez diga que este delito de sedición, o esta palabrota de sedición, que la llama palabrota, pues le suena mal y que es propio de otros tiempos, yo creo que este delito está recogido en la mayoría de códigos penales de todas las sociedades democráticas de Occidente. En todas. Diría en la mayoría o en todas, en el 100%. Entonces, yo no sé si es antiguo o nuevo, pero desde luego impedir el ejercicio de la actuación judicial para mí no es antiguo. O sea, puede pasar hoy, puede pasar dentro de 10 años, de 100, que siempre estará mal hecho.
Adán Acabán.
Voy acabando. Muchos dirán que en España no hay separación de poderes, pero es entonces cuando se hace evidente la contradicción en la que caen cuando el mismo Poder Judicial que encausa a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez es el que encausa a personas relevantes de partidos políticos como PP, PSOE, PSC, Convergencia o RC. Sí, RC también. También tiene imputados y condenados, aunque solo uno, que yo sepa, es por corrupción política, Tomás Vigorra, portavoz de RC en la Diputación de Tarragona. Los demás son por pederastia. Acusan ustedes al Estado de retener legalmente a los Jordis y tienen que pensar que decir según qué cosas no está bien, y acusar al Estado de hacer una cosa que hace un juzgado es una acusación que dista mucho de lo que sucede en la realidad, que es un juzgado quien ha dictaminado la prisión preventiva, no el Estado, ni el Gobierno, ni el PP, ni otros partidos, ni los medios de comunicación. Y acusan a todo el que se opone de esta detención de cómplices de ello. Es decir, que según esto son cómplices el resto de ciudadanos catalanes, casi todo el resto de españoles, casi todos los franceses, casi todos los europeos, la mayoría de partidos que conforman una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso, la mayoría de medios de comunicación españoles, las empresas y la Unión Europea. Gracias.
Ha d'acabar. Per part de la CUP, senyora Gibert.
Seré breu. Una prèvia, senyor Pere Soler. Jo penso que no t'acaba el socialisme en general, crec que t'acaba el Partit Socialista en concret, dic perquè de socialistes en som més fort del Partit Socialista, dic per acotament. Jo penso que malauradament a l'estat espanyol i en concret, bueno, nosaltres ho pensem i ho coneixem, el sistema penal espanyol, la vulneració de drets està a l'ordre del dia. No són poques les disquisicions ni les denúncies que s'han fet a vulneració de drets col·lectius i personals, especialment doncs, en l'àmbit polític. Nosaltres discrepem, malauradament el senyor Jordi Cuixart i el senyor Jordi Sánchez no són els primers presos polítics de l'Estat. Malauradament en aquest estat tan podrit des dels seus fonaments i tan trasbassat en les seves, directament des del franquisme, moltes de les seves institucions, de presos polítics n'hi ha hagut sempre. Últimament tenim els xavals del Sasso, que se'ls ha condemnat a 375 anys de presó per una baralla que van tenir la mala sort de barallar-se amb una persona que era d'un cos de seguretat, i els han caigut 375 anys de presó i porten un any a presó uns xavals per una baralla de bar, uns insults i no sé què més. Els hi van imputar terrorisme, per tant, sí, amb fins polítics. A l'Alfon, que va participar, estic parlant jo, Álvaro, sigues educat, que tu ets una persona d'ordre, i això, com a mínim, ser educat et fa per tu. L'Alfon, una persona que va participar en una vaga i que també porta un any escaig a presó sense cap tipus de garantia. La detenció i empresonament ens ensenyen dues coses bàsiques per nosaltres pel que fa al procés sobiranista. No? Per una banda, que l'independentisme una mica potser naïf com l'havíem plantejat, potser hem de fer autocrítica de la llei a la llei i dels somriures i que seria fàcil i que seria tot plàcid, no podrà existir si és l'estat espanyol amb el que hem d'interlocutar i amb el que hem de negociar. Això ens ho demostren a les bones i a les dolentes i ens ho demostren cada dia i per tant penso que és hora de prendre consciència que l'estat espanyol no està disposat a que ningú qüestioni cap dels seus fonaments ni per descomptat la seva unitat. L'altra cosa que ens ensenya és que ni l'Estat ni la Unió Europea per omissió seran garantia dels nostres drets fonamentals, no només el de mobilització, el de reunió, el d'expressió, el polític, sinó el d'edició, per exemple, o el de llibertat de premsa, que també veiem amenaçats. Per tant, l'element és si permetem aquest precedent, si deixem que empresonin persones per les seves idees, quin és el precedent que s'està sentant en aquest estat, no només ja per nosaltres, no només com a moviment independentista, sinó què passarà amb la resta de l'estat cada vegada que es vulgui qüestionar algun dels elements centrals o transversals del Camp de Vols 38. A nosaltres ens fa por i per això pensem que la lluita per la llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart ha de ser una lluita primordial que no la podem deixar passar ni un sol dia i que per tant hem de ser molt i molt i molt, molt tenaços en demanar la seva llibertat, sobretot per no normalitzar aquest tipus de coses ni a casa nostra ni enlloc. Que ens parli de legalitat depèn de quin partit, a nosaltres és que és una cosa que ja, miri, és que ja ni ens indigna, és que arriba un moment ja que... Ja és que fa gràcia i tot, que hi hagin partits que se'ls ompli la boca de parlar de legalitat i els hi desapareixin testimonis claus en trames que els acusen de corrupció successivament, amb circumstàncies estranyes. Escolti, jo no sé aquestes circumstàncies, però porten gairebé una desena de persones desaparegudes que han testimonis claus en la denúncia d'una trama sistemàtica de corrupció. Ja parlem dels 900 imputats, o que digui... És que clar, no els hi fa falta, senyors de RC, que surti jo a defensar-los, però que els hi parli dels seus imputats des del seu partit és que és tenir ciment armat. Bueno, hi ha dos homes dels que avancen a presó, juntem-nos, com deia la cançó, com deia el poema, Òmnium i ANC, unes paraules directament a vosaltres, perquè vosaltres sempre heu estat al nostre costat en cada moment que ens han vingut a buscar, en cada moment que han anat per nosaltres, i com vosaltres sempre ens heu dit, mai caminareu sols. Així doncs, llibertat a Jordis i ni un dia més a presó. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Gràcies.
Una mica per respondre al senyor Benejam, ell parlava de les dates de 20 de setembre i 21 de setembre com a delicte, no? Com el delicte que van fer, per aquests, el delicte que han comès, segons la seva posició, els Jordis, no? Digui'm. Bueno, vostè ha manifestat...
No, si parli no, entre vostès.
Bueno. M'ha semblat entendre, i si no ho revisarem en l'acte, que el dia 20 de setembre i 21 de setembre el jutge, però també vostè ho afirmava, que no era un acte de llibertat, sinó que era un delicte, no? Doncs miri, justament l'article 20 de setembre, l'article 20 de la Carta dels Drets Humans diu que tota persona té dret a la llibertat. I el 21 de setembre i l'article 21 de la mateixa Constitució espanyola diu que ja les persones tenim dret a la reunió pacífica. I per tant, penso que és una reflexió que també s'haurien doncs, de fer.
Gràcies, senyora Ingla. Té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Sí, un torn de rèplica i també, a més, em posicionaré les esmenes que no havia fet abans. Senyor Soler, el to de la moció és el to que es mereix un fet tan execrable com el que estem parlant, però en tot cas, aquesta moció ens ve donada per l'AMI i per l'ACM i per això el PDeCAT i Esquerra, a més, la subscriu i és una moció que nosaltres no hi hem canviat ni una coma. Per tant, diguéssim que la nostra responsabilitat en buscar consensos o no no té res a veure amb aquesta moció perquè nosaltres l'únic que hem fet és parlar de la literalitat de la moció que, a més a més, compartim. Jo he dit que PP, Ciutadans i PSOE tenen responsabilitat a parts iguals. La vinculació del PSC amb el PSOE, vostès ja saben quina és, i per tant, si se senten al·ludits, tampoc no m'estranya per aquest pacte d'unitat que fa un any van canviar amb el PSOE i que els implica directament en tot el que decideix el PSOE amb aquests temes a nivell nacional, que és exactament la darrera frase que ha llegit el company Villasenyor al final de la seva intervenció. Ara entrant en la part de les esmenes, en aquesta part que es deia que pretenia, l'esmena diu de treure de la part que diu la moció original de la que no hi ha separació de poders, explico el per què nosaltres considerem que hem de votar en contra i a més també li faig la rèplica al PP perquè ells també consideren que sí que hi ha separació de poders. He explicat tot allò que els fiscals afinen i tal, però és que la jutge que ha dictat aquesta ordre d'empresonament, aquesta jutge va ser condecorada 2 setmanes exactes abans d'aquest ordre d'empresonament pel ministre de l'Interior i allà en els burladeros, que es diu així a Madrid, del desfile del Dia de la Hispanidad del 12 d'octubre, ja va córrer, ja tothom sabia, la gent, això sí, la gent d'aquest nivell que va en, aquesta, en aquest desfile, sabia que aquell dilluns, perquè va ser el dilluns següent, Cuixart i Sánchez ja no sortirien de la presó. I en tot cas el tercer, és a dir, el major Trapero, a lo millor. I realment el presagi va ser exacte, vull dir que no és que sigui casualitat, sinó que això tot ve ja com bastant cuinadet. Vosaltres que defenseu l'estricte compliment de la legalitat, us vull recordar que hi ha moltíssims juristes que han qüestionat que l'Audiència Nacional sigui competent precisament per conèixer d'aquest tema. Però és que a part, Cuixart i Sánchez tenen una presó provisional sense fiança, per tant, mesures cautelars, i vostè que és jurista ho sap perfectament, i haurien d'estar empresonats, si és que n'haguessin d'estar al costat de casa seva, no a sota del real. No a sota del real. Totes les mesures cautelars, quan hi ha empresonament sense fiança, es fa al costat de casa. Però clar, amb aquesta gent se'ls ha de donar un exemple, un escarment. Vostès a sota del real, amb aquella colla de companys que he dit abans, i a més que les seves famílies s'hagin de desplaçar amb els seus fills a no sé, 600 quilòmetres de distància per poder veure el familiar empresonat. I quan vostè parla de tants tumultos i d'aquell dia i de tot el que fa la gent que anem a les mobilitzacions, a les concentracions, això li passaria traient el cap amb una mobilització d'aquestes 2 minuts, de veritat que no se li enganxaria res, no s'encomana res allà, només anant i mirant, vostè se'n donaria compte de los sediciosos, tumultuarios i totes aquestes coses que ningú sabia que existien fins ara que tots anem molt après. És per aquesta raó, no li contestaré a la gent imputada d'Esquerra, perquè ja, bueno, fa riure, però és per aquesta raó que nosaltres tampoc, i abans no ho he dit, no votarem a favor de les esmenes. Gràcies.
Gràcies a senyor Gutiérrez o no. Doncs senyor Benejam.
Per acabar, jo crec que sempre es pot argumentar sobre si en aquest cas es compleixen els drets dels detinguts empresonant-los a sota el real o una altra persona. Això ho desconec perquè no sóc especialista en dret penal i no tinc ni idea. Però el cas és que el que no es pot negar és que ells, fent ús d'aquesta llibertat, van arribar a fer abús de la seva llibertat i van arribar a convocar la gent per parar l'actuació de la Guàrdia Civil. Llavors, això no es pot fer. Sí que et pots convocar la gent per anar a manifestar-se, evidentment. De fet, aquests senyors ho han fet tantes vegades sense que ningú els hi digui res que ja, vull dir, és ridícul dir que aquesta vegada sí és perquè s'estan manifestant. No, és perquè van voler impedir l'actuació de la Guàrdia Civil. Va arribar un moment durant aquell dia que es van donar compte que la cosa se'ls estava escapant de les mans, quan ja havien destrossat els 3 cotxes de la Guàrdia Civil, evidentment. I van pensar, hòstia, esto se está desmadrando. Vinga, tothom ja aneu cap a casa, que aquesta gent ja volen marxar, ja han fet la seva feina, el que venien a fer, i per tant, marxem. Sí, i van pujar al cotxe de la Guàrdia Civil per dir-ho. Per mi el problema no és que pugessin al cotxe de la Guàrdia Civil, perquè el cotxe ja estava destrossat quan ells van pujar. I evidentment no van ser ells, perquè no hi ha cap imatge que ells donessin un cop al cotxe de la Guàrdia Civil. Però sí que van empènyer la gent a anar allà a parar l'activitat de la Guàrdia Civil. I aquest és el delicte. És que és un delicte per els senyors Sánchez i Cuixart i per qualsevol de nosaltres. No podem anar aquí a la policia local i impedir que posin una multa, per exemple. És que no podem, és que és un delicte. Ja està. És que clar, no confonguem les coses.
Gràcies. No hi ha més intervencions. Entenc que fem votació de les esmenes. Després, si no prosperen les esmenes, entenc que demanaran votació separada dels acords de la moció original. Molt bé. Doncs posem a votació les esmenes. Vots en contra. Gràcies. Vots a favor. Abstencions no n'hi ha, per tant no han prosperat. I ara entenc que es demana la votació per separat dels acords. Tercer i quart. Doncs passem en primer lloc a la votació dels primer, segon i cinquè acord de la moció. Vots en contra? Sí. Abstencions? Vots a favor? Gràcies. I ara passem a la votació del tercer i quart acord. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Vots a favor? Gràcies. Doncs queda aprovada la moció. Sense res més a tractar en aquest ple extraordinari i urgent, moltíssimes gràcies per la seva atenció.